Bon dia, convertir Olot en una ciutat estudiantil, el gran desig dels joves de la ciutat.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Demanem que obrin espais on nosaltres com a població ens puguem responsabilitzar de les nostres accions, que no siguin polítiques unidireccionals, sinó fetes realment des del poble.
És una de les organitzadores i mediadora del debat, Agnès Hernández, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Aquesta, com hem escoltat a l'inici, convertir Olot en una ciutat estudiantil és una de les principals reivindicacions sorgides en el debat electoral dels joves d'Olot, celebrat el cap de setmana al Núria Social. En aquest acte hi van participar jovent de la ciutat, que va preguntar què pensen fer per ells els diferents representants de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 3 de maig de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars. Junts vol prohibir l'ús de patinets elèctrics al centre d'Olot, ho ha explicat el candidat del partit Pep Berga. Des de Junts creuen que és una mesura necessària davant actituds incíviques que se segueixen produint. En la mateixa línia d'eleccions municipals, Jordi Joan Fageda farà una auditoria a l'Ajuntament de les Planes si guanya les eleccions municipals. El candidat del PSC ho ha avançat a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Fageda ha criticat la gestió de l'actual alcalde, Eduard Llorà, remarcant la marxa de 5 dels nous regidors. Per altra banda, la Garrotxa entra en situació d'excepcionalitat per la sequera. S'afegeix als gairebé 500 municipis de Catalunya que ja tenen restriccions aplicades. Això implica que la Garrotxa haurà de controlar en els propers mesos l'ús de la seva aigua. Més de 500 estudiants participaran aquest divendres al matí a la Fira Streetmaker del Robolot al Firal. Els organitzadors del certamen donen enguany més importància a aquesta matinal per tal que els infants i joves s'animin a endinsar-se al món de la tecnologia i les seves aplicacions. En esports, el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, assumeix la principal responsabilitat del descens a la tercera divisió. Ho ha dit en una entrevista del programa La Finestra d'Olot Televisió, on també ha lamentat haver triat dos entrenadors que han estat condemnats a sortir del club. I en hoquei patins, l'hoquei Olot té l'ascens a la primera catalana femenina molt a prop. Les jugadores de Joan Sedano són terceres i només pugen els dos primers equips de la classificació. Les olotines necessiten sumar més punts en els propers dies i esperar alguna ensopegada dels rivals més directes.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà totalment estable i amb calor moderada, més o menys com ahir, encara pot pujar una mica més. Ahir vam arribar a l'Alt Empordà a 28 graus al Banyà, 25 a Olot i a Vic, o 24 en el cas de Ripoll. Doncs bé, avui temperatures un pèl més altes, la majoria entre els 24 i 27, però no descartem algun valor de 28-29 i fins i tot ja demà i demà passat arribant als 30. La calor va a més aquests dies, tot això amb un dia de sol, preveiem doncs un dimecres assolellat i a la tarda 4 núvols, ja no parlem de tramuntana i l'ambient doncs gairebé preestiuent. Demà tot igual, sol, 4 núvols a la tarda, no hi ha previsió de pluja, també divendres, sol i calor. La novetat seria el cap de setmana, potser la tarda de dissabte, i més aviat diumenge, la tarda de diumenge, podria caure algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, Osona, Nord, potser Alta Garrotxa, Ripollès i Cerdanya. La resta difícilment arribarà la pluja. En definitiva, que ens ve una setmana més aviat càlida, assolellada, i amb aquests possibles ruixats la tarda del cap de setmana, especialment diumenge. Tot això, el mirant més enllà, si mirem més enllà, potser cap al dia 10-11 de maig hi hagi un canvi important pel que fa a pluges més abundants.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 3 de maig de 2023 i comencem parlant dels joves, perquè convertir Olot en una ciutat estudiantil és un dels seus desitjos per de cara al futur. Aquesta és una de les principals reivindicacions sorgides en el debat electoral dels joves d'Olot celebrat al Núria Social aquest passat cap de setmana. En aquest acte hi van participar jovent de la ciutat que va preguntar què pensen per fer per ells els diferents representants de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals d'aquí menys un mes, del 28 de maig. Ens porta més detalls en Pere Obac.
Ecologia, habitatge, ocupació, antiracisme, feminisme i molts altres temes s'han debatut aquest cap de setmana en el debat electoral dels joves d'Olot. Aquest acte organitzat per la DALLE, SAGOE i el Núria Social consistia en que els joves olotins poguessin debatre i preguntar sobre diverses qüestions que els preocupen de la seva ciutat. Una de les reivindicacions compartides per gran part dels joves és la necessitat de ser escoltats dins la política municipal. Una de les organitzadores i mediadora del debat és Agnès Hernández.
Demanem que obrin espais on nosaltres com a població ens puguem responsabilitzar de les nostres accions, que no siguin polítiques unidireccionals, sinó fetes realment des del poble.
Aquest debat electoral pels joves d'Olot ja es va fer a les eleccions municipals del 2019. Allà van sorgir idees i qüestions que van ajudar els diferents partits polítics a saber quines eren les necessitats del col·lectiu i poder donar-li un altre punt de vista als seus programes electorals. Això no ha canviat i des de l'organització volien potenciar aquest debat amb una major participació. Una de les propostes de diversos col·lectius és convertir Olot en una ciutat estudiantil amb tot el que comporta. Ho explica una de les responsables del debat, Coral Moli.
Intentar-la convertir en una ciutat estudiantil. Per tant, jo apostaria per intentar portar aquí, mòduls, graus superiors, que hi hagin altres llocs, intentar crear una residència. Per altra banda, evidentment, l'oci també, revitalitzar-lo una mica i rejuvenir-lo. És una comarca que crec que en molts punts té moltes febleses.
En el debat dels joves de la ciutat ja ha participat representants de 5 dels 8 partits polítics que es presenten a les eleccions d'aquest maig. Hi ha assistit Jordi Güell, actual regidor d'Urbanisme i Habitatge per Junts per Catalunya, Stefan Schneider, d'En Comú Podem, Josep Guix, portaveu del PSC, Pol Port, del Jovent Republicà i Biel Mossoll, de la CUP.
Seguim parlant de les eleccions perquè Junts vol prohibir l'ús de patinets elèctrics al centre d'Olot. Ho ha explicat el candidat del partit Pep Berga en un acte celebrat aquest dimecres al matí. Des de Junts creuen que és una mesura necessària davant actituds incíviques que se segueixen produint. D'aquesta manera volen evitar posar en perill els vianants. En el darrer any, la policia municipal ha posat un total de 130 multes per no respectar la normativa. Els patinets elèctrics han passat a ser un dels mitjans de transport més utilitzats a la ciutat en molts punts de Catalunya. En el cas d'Olot, a finals del 2021, es va aprovar la modificació de l'ordenança municipal de circulació que prohibia una sèrie de mesures a l'ús del patinet elèctric. Aquest dimecres, Junts ha anunciat que si repeteix mandat a l'Ajuntament, prohibirà que les persones puguin circular en patinet elèctric pel centre de la ciutat, una mesura que arriba després de que, segons el partit encapçalat per Pep Berga, usuaris de patinets elèctrics han posat en risc a més d'una persona al centre de la ciutat. El candidat de Junts a Olot a les eleccions municipals del 28 de maig remarca que és una mesura prioritària per la seguretat dels vianants.
Que el civisme de moltes de les persones que utilitzen aquest tipus de vehicles no és el que correspon. Han posat moltes persones en situació de risc. Només l'any passat la policia municipal va haver de posar més de 130 multes per ús indegut del patinet i pensem que una bona mesura és restringir-lo en les hores en què el trànsit està tancat en el centre ciutat, doncs restringir l'ús d'aquest vehicle en el centre.
En el darrer any a Olot la policia municipal ha fet campanyes d'informació i ha posat 130 multes a usuaris de patinets elèctrics. Des de Junts expliquen que en els darrers mesos hi ha hagut molts casos pel centre de la ciutat on els usuaris dels patinets van a gran velocitat i no respecten els vianants.
Al centre de la ciutat entenem tots aquells carrers que queden regulats amb l'horari comercial. Sabem que hi ha unes pilones que estan amb el llum vermell o estan amb el llum verd a les hores que es pot accedir i les que no es pot accedir. Per tant, quan estigui en llum vermell les pilones d'entrades doncs, a la part del nucli antic, però no només és nucli antic, sinó també el carrer de Sant Rafel, tota la zona del Firelec, doncs quan ens trobem els llums vermells els patinets no podran entrar en el centre.
Junts per Olot optarà el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament d'Olot després de ser el partit més votat a les eleccions del 2019, on va obtenir majoria absoluta. I d'Olot marxem cap a les Planes d'Hostoles perquè Jordi Joan Fageda farà una auditoria a l'Ajuntament de les Planes si guanya les eleccions municipals. El candidat del PSC ho ha avançat a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Fageda ha criticat la gestió de l'actual alcalde Eduard Durà, remarcant la marxa de 5 dels nous regidors que han plegat, segons ell, per falta de transparència. Queda menys d'un mes per a les eleccions municipals, però les planes sembla que ja han començat des de fa temps. Fa una setmana sabíem que 5 dels nous regidors de l'actual equip de govern plegaven, suposadament per falta de transparència i confiança cap a l'actual alcalde. A banda, les planes d'Hostoles és un dels municipis amb més candidatures de la comarca. En tenen 3, quan en els anteriors comicis hi havia llista única. Pablo Odell, amb Junts per Catalunya, Marc Puig, amb Estimem les Planes, i Jordi Joan Fageda, del PSC, seran els 3 caps de llista. Precisament Fageda ha enviat una carta als veïns del poble en els darrers dies on critica durament la situació que s'està vivint. Ha confirmat que si és alcalde, el primer que farà és una auditoria a l'Ajuntament.
Si governem, el primer que faré serà fer una auditoria, però pública, no secreta, com ho fan molts, com van fer l'altra vegada. Pública, que tot el poble sàpiga el que ha entrat, el que ha sortit i el que s'ha gastat. I les subvencions que han rebut. No n'han rebut, però bueno, que ho diguin. A més, els que són els 3 tinents d'alcalde i l'alcalde, més ben dit, el que ha fet la llista ja ho sap el que hi ha. Aquest senyor és l'orgull de dir, nois, que el poble estem així. El poble passa això, si ell diu que estimem les Planes.
El candidat del PSC a les Planes d'Hostoles també ha lamentat els últims fets, com que Odell anunciés que la directora de cinema, Carla Simón, formaria part de la seva llista i al cap d'uns dies la mateixa Simón ho hagués de negar a través d'un comunicat. Fageda diu que tot plegat li sap greu.
Em sap molt greu el que ha passat, perquè això no hauria de passar, perquè aviam, un poble de 1.700 habitants sembla que siguin 3 candidatures que es presentin per Barcelona. Fem més revoltori nosaltres les Planes que Barcelona, Girona, Terrassa, tots aquests puestos junts.
Jordi Joan Fageda serà el cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions municipals a les Planes d'Hostoles. Els socialistes s'havien presentat fins al 2011 amb una candidatura d'independent sota les sigles de Progrés Municipal. El 2015 ho van fer amb candidatura de Progrés i el 2019 no van presentar llista.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Garrotxa entra en situació d'excepcionalitat per la sequera. S'afegeix als gairebé 500 municipis de Catalunya que ja tenen restriccions aplicades. Això implica que la Garrotxa haurà de controlar en els propers mesos l'ús de l'aigua. La decisió provocarà, entre d'altres mesures, la reducció de la quantitat d'aigua utilitzada pel rec. Els municipis de la Garrotxa ja es troben en situació d'excepcionalitat per la sequera. Ho ha decretat l'Agència Catalana de l'Aigua aquest dimarts i ho ha anunciat posteriorment la Generalitat en roda de premsa posterior al Consell Executiu. L'excepcionalitat és un escenari que suposa una restricció d'aigua per a usos agrícoles i industrials, com la que ja s'aplica a Barcelona i l'àrea metropolitana, i també per habitant i dia que passa de 250 a 230 litres. Les mesures són les següents.
Reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles.
Reducció del 15% per a usos industrials.
Reducció de l'aigua per a usos lúdics, 15%, en usos assimilables i 50% en rec.
Prohibició del rec de zones verdes, tant públiques com privades. Només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores.
Prohibició de la neteja de carrers amb aigua potable.
Reducció de la dotació d'aigua mitjana per habitant i dia. Si en l'escenari d'alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.
Parlem de robòtica i tecnologia perquè més de 500 estudiants participaran aquest divendres al matí de la Fira Steammaker del Robolot al Firal. Els organitzadors del certamen donen enguany més importància aquesta matinal per tal que els infants i els joves s'animin a endinsar-se al món de la tecnologia i les seves aplicacions a la vida real. S'hi podran veure més de 150 projectes diferents. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
El Robolot encara una nova edició aquesta setmana posant l'accent a la vessant educativa i a la pràctica formativa en el món de la tecnologia i la robòtica. Divendres durant tot el matí, més de 500 estudiants d'arreu de Catalunya presentaran un total de 150 projectes STEAM, aquells que vinculen diversos camps de coneixement, com per exemple la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, l'art i l'enginyeria a través d'objectes. En parla el promotor del Robolot, Toni Moreno.
Gran oportunitat per la gent de la comarca el divendres dia 5 per visitar el que es fan i una gran oportunitat per escoles de tot Catalunya per venir aquí doncs, a veure els centres, deixa'm dir, d'avançada, doncs, bueno, el nivell que tenen i les propostes que tenen.
La fira estima que es durà a terme durant tot el matí al Firal i un dels centres que hi participarà és l'Institut Montsecopa. Són els mateixos professors els que destaquen la importància de venir a visitar matinals com aquesta per tal de familiaritzar els alumnes amb aquesta temàtica i qui sap si en un futur animar-se a fer projectes similars. En parlen Eduard Casadevall i Anna Soy, membres del grup Estim de l'Institut Montsecopa.
Tots els alumnes dels centres, de secundària i també de primària, doncs tinguin coses a fer-hi. Llavors nosaltres el que estem fent és treballar amb gairebé tot l'alumnat del centre i nosaltres ens plantarem a la fira amb 400 alumnes i, bueno, i gairebé un centenar de projectes.
També creiem que és molt important que vinguin a visitar-nos perquè sí que hem notat que si els alumnes que han vingut durant la seva etapa a l'escola van venir a visitar la fira, quan arriben a primer d'ESO estan supermotivats sí, per poder fer projectes,
engresca
molt.
El robot cada any busca anar més enllà dels simples robots i enguany a la fira s'hi podran veure uns prototips de cotxe elèctric. El dissabte, durant tot el dia, es faran les jornades amb professionals i experts en la matèria i que serà oberta a docents i a tothom qui ho vulgui.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, marxem cap a Beuda perquè una família del poble fa una donació a l'Ajuntament de més de 2.300 fotografies. Són fotos de Lluís Robert, un veí del poble que havia estat alcalde però que també va ser conegut per la seva faceta fotogràfica. Aquest cap de setmana s'ha inaugurat una exposició permanent a l'Ajuntament. Les fotografies les custodiarà l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Lluís Robert va ser alcalde de Beuda fa algunes dècades. El Lluís de Peguera, però, era conegut també pel seu lligam amb la fotografia. Sempre duia una càmera a mà i ho retratava tot. Les festes, els masos, les muntanyes, la seva família, la gent del poble i el dia a dia de la vida a Beuda i els seus veïnats. Ara els seus dos fills han decidit donar un arxiu fotogràfic a l'Ajuntament perquè aquestes fotografies mai es perdin i puguin ser utilitzades per a tots aquells que ho vulguin. En parla la Maria del Món, la filla d'en Lluís.
Ja em feia molt gran i que aquelles fotos no sabia on tirien. I en canvi ara estic ben segura que estaran ben guardades, que la gent no es podrà veure, es podrà demanar, i això em fa estar molt tranquil·la, que no n'estava. He plorat, però he plorat d'alegria. De contenta.
I és que la Maria del Món i el seu germà han fet donació de més de 2.300 fotografies, la donació més important mai feta al poble. Dissabte es va inaugurar una exposició permanent a l'Ajuntament, on s'hi poden veure algunes d'aquestes instantànies i es va fer entrega d'un llibre que recull també records majoritàriament dels anys 30, 40, 50 i 60 a través de la fotografia. El regidor de l'Ajuntament de Beuda, Miquel Riu, destaca la importància d'aquesta donació.
És evident que cadascú té el seu arxiu personal, familiar, no? Però un gran, la importància irrellevant d'aquest fons és que és una gran quantitat. Sí que en parlem de 100, 50, 60, sempre que pot recollir la gent de com a arxiu particular. Parlar de més de 2.000 fotografies, aquí és el gran gruix que té i la importància que té d'aquest fons.
Ara la família de la Maria del Món ha pogut tancar un cercle i és que els originals de totes aquestes fotografies romandran custodiades per sempre més a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Entrem en matèria esportiva d'aquest dimecres parlant del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, que ha assumit la principal responsabilitat del descens a tercera divisió. Ho ha dit en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, on també ha lamentat haver triat dos entrenadors que han estat condemnats a sortir del club. Agustí ha assegurat que hi haurà conseqüències econòmiques i esportives i que es produiran canvis al cos tècnic i a la plantilla, informa Guillem Guardiola.
Quan semblava que la Unió Esportiva Olot havia fet els passos decisius per pujar al tren de la permanència a Segona Federació, l'equip s'ha enfonsat i s'ha quedat a l'andana quan encara faltaven dos partits. El d'aquest diumenge va ser un dia trist i complicat per als aficionats del club, que van veure com la derrota al camp del Mallorca B i la victòria de l'Alzira confirmaven el descens dels olotins de forma matemàtica. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, ha fet autocrítica i ha assumit la principal responsabilitat del tercer descens en 7 anys.
Ha estat una temporada que va començar amb un partit contra el Barça que ens va donar i una trajectòria a la Copa Catalunya que ens va donar unes ales que després no han existit i que realment sí que fem autocrítica i des del meu lloc de president jo en sóc el primer responsable d'haver fet dos tries d'entrenadors que han estat condemnats a sortir del club.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, confia a construir un bon projecte per fer el millor paper possible a tercera divisió i assegura que es continuarà reforçant la política de jugar amb futbolistes dels països catalans. També ha avançat que hi haurà canvis a la plantilla i al cos tècnic.
Les conseqüències són econòmiques i esportives. Les conseqüències econòmiques és que tindrem un pressupost molt més baix a tercera divisió i la conseqüència esportiva és que hi haurà canvis tant en el cos tècnic com en els jugadors.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, confia que es produeixi un procés successori a la presidència que porti el club a un nivell superior.
Persones que poden agafar el meu relleu, des de dintre el club i de fora el club, n'hi ha, i que ho poden fer-ho molt millor que, per exemple, ho ha fet el president dels últims 17 anys, no? Però falta que vulguin, falta que tinguin el temps, falta que les circumstàncies amb les que ells viuen siguin favorables perquè ho puguin fer-ho.
El descens de la Unió Esportiva Olot a tercera divisió contrasta amb la bona temporada que ha cursat la resta del club, amb 3 dels 7 equips femenins campions de Lliga i l'equip juvenil lluitant per tornar nacional. L'entrevista completa es podrà veure al programa La Finestra d'Olot Televisió aquest dijous a les 9 del vespre.
Del futbol passem a parlar d'hoquei patins. Ens posem als patins, mai millor dit, per parlar d'un possible ascens a la primera catalana de l'hoquei Olot femení. Les jugadores de Joan Sedano són terceres i de moment estan molt a prop de les dues primeres places que donen un bitllet d'ascens a una nova categoria. Les olotines necessiten sumar més punts en els propers dies i esperar alguna ensopegada dels rivals més directes. Queden dues jornades i l'hoquei Olot visita la pròxima la pista del Torrelles aquest dissabte.
Arribar a l'últim partit a la Josep Jou amb opcions de pujar. Aquest és el propòsit de l'hoquei Olot, que té molt a prop l'ascens a la primera catalana femenina. El club començava a principis de temporada l'aventura amb un equip femení una vintena d'anys després, tot i que el resultat amb què s'han trobat ha sigut una autèntica sorpresa. Les olotines són terceres amb 33 punts i amb opcions de pujar de categoria. La capitana de l'hoquei Olot, Sofi González, admet que les garrotxines no s'esperaven arribar fins aquí.
No ens ho pensàvem pas, però clar, un cop ets aquí, arribes aquí i veus que ho tens a tocar, doncs clar, partits així sap greu que, bueno, perdre'l. Però bueno, tot i així estem allà, ara ja no depenem de nosaltres, depenem dels resultats també que facin les altres, però bueno, molt contentes per la temporada, per la gent que ens està vinguent a veure, que fa molta il·lusió poder veure la gent a la grada animant, i bueno, al final crec que és un èxit poder arribar a final de temporada amb l'equip tal com estem, per tant, contentes.
L'hoquei Olot no ho té fàcil, però tampoc impossible. Queden dos partits, el primer a la pista del Torrelles de Llobregat i el darrer a la Josep Jou contra el Sant Just. L'equip ho intentarà fins al final.
Dos partits, el més difícil era l'Igualada, perquè elles, bueno, elles tenen, també estan allà lluitant per pujar, per tant, era una mica, no era, ara elles passaran per davant nostre. Es queden dos partits, un a Torrelles, un fora, al principi... Bueno, si el fem, si juguem bé, podem guanyar. I l'últim aquí a casa contra el Sant Just, un partit difícil, però bueno, amb opcions sempre, sempre.
El proper també serà un duel de golejadores entre el Torrelles i l'hoquei Olot. La garrotxina Laia Castro és la clara destacada de la llista, amb una xifra inversemblant de 69 gols. La segona, precisament, és una jugadora del Torrelles, a una trentena de dianes de diferència.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Sense límits. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 de maig de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. També, minut a minut, a les xarxes socials i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança una vegada més i seguim connectats aquesta tarda i vespre. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.